Gairebé 25.000 joves catalans s'han quedat sense rebre l'ajuda del bo jove de lloguer per falta de pressupost. En total, han demanat l'ajuda 39.347 persones, de les quals 9.753 s'han resolt favorablement, mentre que 4.700 s'han denegat per no complir els requisits o per no entregar tota la documentació.
Tot i que el termini per demanar aquesta ajuda va finalitzar a mitjans de juny de l'any passat, els gairebé 25.000 sol·licitants que s'han quedat sense aquest ajut començaran a rebre-la a partir d'aquesta setmana, una notificació per comunicar-los, per tant, oficialment, que finalment no podran rebre el bo jove. El 18 de gener del 2022, el Consell de Ministres va aprovar el bo jove de 250 euros mensuals per ajudar els menors de 35 anys que tinguessin un contracte que no superés els 24.300 euros anuals. L'ajuda estava destinada als joves i no als habitatges i, per tant, hi podria haver més d'un beneficiari, segons va explicar el govern espanyol.
El problema de lloguer va en augment, sobretot en grans ciutats com Barcelona, i l'encariment de preus ha portat els llogaters a canviar les seves prioritats i ara es demanda més espais petits on viure i temporalment, és a dir, habitacions en pisos compartits. I aquí és on els propietaris han trobat una escletxa per fer negoci. Com que es demanda més això, molts han decidit, en lloc de llogar el pis sencer, llogar-lo per habitacions, que és una forma d'explotació més lucrativa.
Per exemple, en pisos grans de fins a 200 metres quadrats, com els de l'Eixample de Barcelona, el guany pot arribar a ser de 7.000 euros mensuals, si es té en compte, anual, si es té en compte que les 5 o 7 habitacions que poden tenir aquests habitatges estiguin plenes.
I és que el preu d'una habitació també ha pujat. Segons els anuncis penjats en diferents portals de lloguer immobiliari, la forquilla de preus va dels 300 euros en zones allunyades del centre, això sí, fins als 700.
En casos molt extrems es pot arribar a demanar fins a 1.000 euros o més per una estança temporal en una habitació. Per això, tenint en compte aquests preus, fins i tot un jove que no arribi a cobrar 1.000 euros se li fa impossible també llogar una habitació.
De fet, en el darrer informe elaborat per Fotocasa se situava Barcelona com la ciutat més cara de tot l'estat per viure de lloguer en una habitació. El preu mitjà és de 575 euros, un preu que ha augmentat un 25%. I sobre això, sobre la situació del lloguer actual a la ciutat, a la capital catalana i en general, però a tot el país, en volem parlar avui amb l'Enric Aragonès. Ell és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Senyor Aragonès, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Els preocupa que ara els propietaris decideixin llogar el pis per estances?
És preocupant sobretot perquè és reflex de... és conseqüència d'una situació molt greu, que és que viure de lloguer a Barcelona i a Catalunya, de fet, és més car del que havia estat mai abans. Mai havíem tingut uns preus tan alts del lloguer d'habitatge. A Barcelona està per sobre dels 1.000 euros ja. I en el fons és conseqüència de la manca de regulacions de preus. Vam tenir una regulació de preus que va contenir unes pujades que portàvem acumulant durant una dècada. De fet, va fer baixar lleugerament els preus, perquè només va estar en aplicació un any i escaig, però des que aquesta regulació va caure, els preus s'han tornat a disparar. De fet, segons com, sembla que hagi fet com un efecte rebot i tot, no? Que després d'un any i mig de contenció per una llei que ho obligava, doncs els preus s'han disparat encara amb més força. Per tant, ens preocupa perquè és el reflex d'aquesta situació, perquè, a més, pot donar lloc a situacions d'inestabilitat, com dèieu, vosaltres ara quan parlàveu de lloguer d'habitacions, dèieu, no?, com una solució temporal, per una temporada, per un temps, perquè difícilment, no?, pensem que una persona adulta, una família, diguéssim, acaba vivint amb persones amb qui no té relació familiar ni de parella ni d'amistat per voluntat pròpia, sinó que l'enorme majoria de vegades és perquè no té altre remei, perquè no pot pagar un habitatge. I, per tant, podríem estar parlant fins i tot d'infrahabitatge moltes vegades, no?, en què una família sencera es veu vivint en una habitació. Per tant, ens preocupa, d'una banda, perquè és conseqüència d'una situació molt greu, i de l'altra perquè dona lloc a situacions greus en què hi ha menys garanties de cara als llogaters, menys inestabilitat, condicions d'habitabilitat que no es donen sovint i, per tant, aboca, a més dels preus, a unes situacions de menys protecció als llogaters.
Teniu constància que aquesta tendència s'hagi estès més enllà de la ciutat de Barcelona?
Sí, és a dir, el sindicat, nosaltres mateixos tenim presència en assemblees en diversos punts de Catalunya i la pujada de preus generalitzada que està ben a tot el país dona lloc a situacions com aquesta, justament, en què famílies es veuen obligades a compartir pis, per tant, a llogar una habitació per a la família i això s'està donant també fora de Barcelona, sí.
Per tant, com creieu que s'hauria de regular, si és que s'hauria de regular aquest lloguer temporal i si s'hauria d'incloure, per exemple, una limitació en aquest àmbit a la nova llei del govern que prepara, nova llei del lloguer que prepara el govern espanyol?
A veure, crec que estem parlant de coses diferents quan parlem de lloguer temporal, de lloguer d'habitacions. Pot ser que, a més, coincideixi, que hi hagi lloguer d'habitacions temporal, però d'entrada són dues coses diferents que totes dues han de ser regulades. Primer, la més important per nosaltres, com deia, és regular el preu del lloguer, perquè això és el que ha donat aquesta situació. Si les famílies es poguessin pagar un habitatge amb normalitat i no estiguéssim com estem amb una de les taxes de sobreesforç per pagar el lloguer més altes de la Unió Europea, no ens trobaríem amb aquest problema. Per tant, primer de tot, és una regulació de preus que sabem que funciona i que podríem, si la fem ben feta i s'inclou en aquesta llei, fer baixar el preu del lloguer. Però, a més, com bé dius, el lloguer d'habitacions també ha de tenir una regulació pròpia que doni garanties. Ens trobem molt sovint a l'assemblea, per exemple, persones que comparteixen pis, però l'arrendador ha decidit que el contracte anirà només a nom d'una. I aquí les altres persones perden moltes garanties, perquè si bé l'arrendador ho sap de paraula i ho consent, que hi visquin allà, tenen sempre l'amenaça, no?, l'espasa de Damocles, de que en qualsevol moment, si marxa el que fa el contracte, diran, ah, no, doncs ja heu de marxar tots fora, o no li poden exigir segons què. Per tant, cal una regulació en aquest sentit, i aquí la llei d'arrendaments de Catalunya, que tot just el govern l'està acabant d'elaborar per enviar-la al Parlament, té l'oportunitat de regular aquestes situacions. I l'altra, com deies també, és el lloguer de temporada. Que el lloguer de temporada ja fa temps que estem dient, que ens trobem, que és l'escletxa que fan servir els arrendadors i les immobiliàries per esquivar, no?, les condicions mínimes que demana un contracte de lloguer. El lloguer de temporada està pràcticament desregulat i està servint per desviar habitatge habitual cap a habitatge de temporada de luxe, i per tant nosaltres creiem que d'una banda s'ha de limitar l'ús del lloguer de temporada, si cal, amb llicències pròpies, i d'altra banda s'ha d'obligar que l'encadenament de contractes de temporada amb un mateix llogater, doncs automàticament ha de donar lloc a un contracte de lloguer habitual, perquè això és com en el món laboral. Si tu estàs cada mig any fent un contracte nou de mig any a un mateix treballador, automàticament això ha de ser un contracte de durada indefinida. Per tant, en definitiva, del que es tracta és de tapar les escletxes que deixa les regulacions actuals, perquè si fem una regulació de preus però hi ha escletxes per saltar-se-la a través de lloguer d'habitacions o de lloguer de temporades, de poc servirà la regulació, Marc.
L'altre dia, parlant d'aquesta regulació, en aquest cas del topall del preu, no?, aquesta llei que es va aprovar a Catalunya, del qual vostès van ser un dels impulsors, l'altre dia ho comentàvem en aquest mateix informe, en aquest mateix programa, un informe, no?, que apuntava que la regulació no havia acabat de funcionar, o si més no havia afavorit només els pisos més cars. Això és realment així o vostès no comparteixen aquesta opinió?
Bueno, d'una banda, hem de posar en qüestió, en part, la fiabilitat d'aquest estudi, perquè els seus autors dirigeixen càtedres finançades per Tecnocasa, per l'Associació de Promotors. Però fins i tot, encara que fos veritat, el que deia aquest estudi és que els pisos de preus més baixos van pujar. I això el que seria és un incompliment de la llei, perquè la llei prohibia això. La llei no permetia pujar els preus dels més baixos. Per tant, si les conclusions d'aquest estudi fossin veritat, no parlaria malament de la llei, sinó que parlaria malament dels arrendadors i les immobiliàries que se la van saltar i, en última instància, del govern que havia de vigilar que es complís. Per tant, justament nosaltres, per nosaltres aquest estudi ens dona la raó en què cal que la regulació dels lloguers posi topalls a tots els lloguers. El PSOE vol fer una proposta en què els pisos que siguin per sota de l'índex, en el cas de petits propietaris, que, bueno, petits diuen fins a 10 habitatges, imagina't, però puguin pujar fins al topall. Clar, això provocaria justament l'efecte que diu aquest estudi, que és que aleshores els pisos més barats pujaran de preu i perjudicarà les famílies que viuen en els pisos més barats. Per tant, el que reforça és la idea que cal una regulació que s'apliqui a tots els pisos. I això, quan vam impulsar la regulació dels lloguers, vam fer, evidentment, una prospectiva internacional i una comparació d'experiències internacionals, i mostren que no només s'han de regular els preus, sinó que s'ha de fer ben fet, perquè, evidentment, si deixes forats com aquest, doncs pot tenir efectes indesitjats.
D'altra banda, senyora Agonés, ja per anar acabant, avui donàvem aquesta notícia en la portada de l'informatiu d'aquests que gairebé 25.000 joves catalans que es quedaran sense rebre l'ajuda del bo lloguer per falta de pressupost. Ho atribueixen a una falta de planificació o és que el govern no s'esperava que hi hagués tants joves que poguessin accedir a aquesta ajuda?
Mira, nosaltres des que es va anunciar aquesta mesura, des del principi vam dir que, que no tenia sentit per tres motius. D'una banda, perquè està mal orientat, és a dir, no podem fer ajudes al lloguer mentre no tinguem regulació de preus, perquè el que provoca, i això també ens ho diuen els estudis internacionals, és que pugin els preus, és a dir, aquests diners no acaben en mans dels llogaters, sinó dels arrendadors. De fet, hi havia una experiència francesa que ens deia que per cada euro 80 cèntims beneficiaven l'arrendador i només 20 el llogater. Més enllà de les xifres concretes, aquesta és la tendència i, per tant, mal orientada. En segon lloc, mal feta, perquè, a més, el que no volem ajudes al lloguer és que aquesta està mal feta, perquè recordem que tenia uns topalls de la renda que podien tenir els llogaters i del lloguer que podien pagar, que eren lineals per a totes les ciutats iguals, que qual cosa no tenia gaire sentit i que eren molt arbitraris, a més, duals. De cop et passaves per un euro del topall i ja no podies demanar aquesta ajuda. I en tercer lloc, que és el que has dit, que és que a més estava infradotada. Fas una ajuda al lloguer, poses uns criteris que no tenen cap mena de sentit i a més et converteixes en una loteria, en una experiència bàsicament humiliant. Més recordo el dia que van sortir diguéssim que es va obrir el període d'inscripció per això, que era el mateix dia que s'obrien les entrades per un concert, si no m'equivoco, de Bruce Springsteen, ara no estic segur, al Palau Sant Jordi, i bàsicament es van acabar les entrades del concert i es va bloquejar la web de l'ajuda al lloguer alhora, no? I mostrava com d'absurd era tenir una política d'habitatge orientada d'aquesta manera. Per tant, es confirma, jo crec, també el que hi havíem estat dient des del principi, que és una mesura mal orientada, mal executada i infradotada.
Doncs Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya, gràcies i per atendre'ns avui a l'Estel Migdia.
Moltes gràcies, fins a propera.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.